Une œuvre admirable, pure, hors de toute comparaison. Paris Presse. On est subjugué, fasciné, bouleversé. Le Parisien libéré. Le plus déchirant, le plus inoubliable hymne à l'amour qu'il m'ait été donné de voir. Combat. Un film qui exprime les angoisses et les espoirs de notre époque, l'humanité. Marguerite Duras nous donne le premier témoignage cinématographique d'une femme de notre époque sur l'amour. Figaro littéraire. Alain Resnais s'affirme le plus grand cinéaste français depuis Renoir. Témoignage chrétien.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Com estem?
Molt bé.
Doncs en aquesta introducció que acabem d'escoltar, en francès ens parlava de la pel·lícula Hiroshima Mon Amour, que protagonitzava l'actriu francesa Emmanuelle Riva. M'imagino que avui ens parlaràs d'ella.
Sí, exactament. Parlarem de l'Emmanuelle Riva. Li dedicarem l'espai de cinema a la xarxa perquè bé, ella era una gran actriu francesa que va morir el 27 de gener del 2017, a l'edat de 89 anys, amb una vida dedicada doncs, a la interpretació. Ella, en realitat, no es deia Emmanuelle, es deia Paulette, i era filla d'un matrimoni mixt, de pare italià i de mare francesa, i per a una família humil, de pocs recursos, el pare era dibuixant, cartellista, l'art dona pocs diners.
Sempre estem amb la mateixa...
Sí, exacte, i ella es va trobar que li agradava molt el teatre, molt, però no podia veure teatre, perquè a casa seva no hi havia diners per anar al teatre. El teatre era una cosa cara. I aleshores, com que li agradava molt, el que feia era llegir les obres de teatre. És a dir, que coneixia obres de teatre universals, però només de llegir-les, no les havia vist mai representades. I ella, a més, formava part d'un grup de teatre local, d'un grup de teatre amateur, perquè li agradava, doncs, això, interpretar. I bé, aquí, de tota manera, ella va començar... El cinema hi arriba bastant més tard, no de joveneta. El cinema hi arriba als 30 anys. I arriba amb una pel·lícula que... Ella abans, primer, perdó, m'havia oblidat de dir que ella aconsegueix una beca, quan és joveneta, per estudiar a l'Escola Nacional Superior d'Arts de París, i allà, doncs, comença a treballar-se ja professionalment, una mica. Però el cinema li arriba ja quan té 30 anys, amb una pel·lícula que es diu Les grans famílies, l'any 1958, i aquí el protagonista és Jean Gabin, però ella aquí només fa un paper de secretària i no, el seu nom no surt ni en els crèdits.
Molt discret.
Sí, sí, no, era un paper gairebé de figurant. Però ella continua fent teatre i un dia el director Alain René doncs, la veu en aquella obra de teatre, li agrada i pensa que pot ser una bona actriu per la protagonista femenina de la seva pel·lícula. Aquesta pel·lícula és precisament Hiroshima Mon Amour i en aquesta escena sentirem la veu d'Emmanuelle Riva.
Il faut éviter de penser à ces difficultés que présente le monde quelquefois. Sans ça, il deviendrait tout à fait irrespirable. Éloigne-toi de moi.
Le jour n'est pas encore fleuri.
Non. Il est probable que nous mourrons sans nous être jamais revus.
Il est probable, oui. Sauf peut-être un jour. La guerre.
Oui. La guerre.
Víctor, crec que has comentat que Immanuel Ribà va fer una cinquantena de pel·lícules,
sí.
Però el que no acabo d'entendre és perquè només se la coneix precisament per tothom, dic de forma generalitzada, per Hiroshima Mon Amour.
Sí, sembla estrany, oi? Perquè, clar, amb una filmografia àmplia, com ella va fer, doncs, dius, com és que és l'actriu d'una pel·lícula, sembla que només s'hi hagi fet una pel·lícula. Mm. La majoria de pel·lícules que va fer, la gent, molta gent, el gran públic, no les coneix. Bé, la vida té aquestes paradoxes. Val a dir també una cosa, i és que Hiroshima Mon Amour va ser una pel·lícula molt especial, una pel·lícula molt comentada en el seu moment, estem parlant de l'any 59, una de les raons era el tema que tocava, el tema de la bomba atòmica, un altre tema era que també hi havia moltes escenes de llit, i també en el context de l'època tot això va influir que hi hagués, que tingués rebombori, a part que era una pel·lícula molt bona, però és clar. Ser una pel·lícula, fer una pel·lícula bona no sempre és sinònim de rebombori. No, clar. Sempre van junts.
Sí, sí, sí.
Sí. De fet, hi ha pel·lícules molt dolentes que tenen molt de rebombori que no val la pena anar a veure-les. De tota manera, una de les raons per les quals ella té un paper, diguéssim, discret en el món del cinema és perquè ella era una persona molt discreta. No era gens frívola, era una persona molt gelosa de la seva vida íntima, sí, uh-huh. I no sortia doncs a les pàgines de ressons de societat dels diaris ni a les revistes del cor, i és clar, la gent sabia poques coses d'ella i això influïa també, tampoc li agradava això, tot això que porta al món de l'espectacle,
exposar-se, no?
Sí, sortir de nit, anar de copes i fer-te veure i deixar-te veure i ja està, tot això influïa. Però hi ha una l'any 93, clar, han passat gairebé un quart de segle, ella té un gran paper, un paper en una pel·lícula que té una pel·lícula que agrada molt arreu del món, que és Tres colors blau, de Krzysztof Kieslowski. Aquí, quan fa aquesta pel·lícula, ella ja té 66 anys, ja no és cap joveneta, i en aquesta escena la sentirem conversant amb Juliette Binoche, que eren les dues protagonistes, que feien el paper Emmanuel Riba de mare i Juliette Binoche de filla.
Il m'avait dit que tu étais morte. Tu as l'air bien. Si jeune, toute jeune. Tu as toujours été la plus jeune, mais maintenant on dirait que tu as 30 ans. Quand nous étions petits.
Je ne suis pas ta sœur, maman, je suis ta fille. J'ai 33 ans.
Je sais, je sais. Je plaisante. Moi, ça va très bien, je ne manque de rien. Ici, j'ai la télé. On voit le monde entier. Tu regardes toi aussi?
Non.
La Immanuel Riba, la nostra protagonista d'avui a Cinema a la Xarxa, no només era actriu, també escrivia poemes i també era fotògrafa, o almenys s'hi dedicava. Ara, no sé si amb el tema de la poesia era una ocupació que feia habitualment o ho feia com a hobby.
No seria tan extrem en el sentit reduccionista de hobby, perquè no era una senyora que escrivís poemes pels amics, era una tasca complementària. Ella era per damunt de tot actriu. Ella era actriu, però escrivia i a més publicava llibres. O sigui, no era una cosa, ja dic, familiar, eh? I tenia llibres publicats, mira, publica el 69, publica un llibre que es diu Just darrere del xiulet d'un tren, el 75 publica El foc dels miralls, i el 82 publica L'hostatge del desig. És a dir, que ella feia coses amb sentit en sentit professional, sí. I que a més tenien la seva acceptació per part del públic. Venia llibres, I, de tota manera, la seva carrera fa un tomb ja al final de tot, quan el director alemany, Michael Haneke, doncs la busca perquè interpreti el paper d'actriu protagonista de la pel·lícula Amor al costat de l'actor Jean-Louis Trintignant. Trintignant i Emmanuel Riba aquí interpreten un matrimoni que són professors de música, tots dos, i que tenen una filla, que és la Isabel Huppert, i Riba, el paper de Riba, doncs el personatge d'ella queda, és una dona que queda paralitzada d'una part del cos a conseqüència d'una operació que no ha anat bé. I aleshores el marit en té molta cura, la tracta amb molta cura. Aquesta és la veu de l'Emmanuel Riba explicant o parlant d'aquesta història.
fait pas de performance. On est dans l'être même. Et c'est d'ailleurs, je ne veux pas dire une certaine jouissance, mais dans un certain bonheur, dans quelque chose de dur. Oui, oui. Parce qu'on craint quand même de louper, de ne pas choper l'exact, la chose juste, complètement juste. Et en même temps, parce que la vie, ça pousse un cri, la vie. Et il faut trouver ce cri, j'entends à l'intérieur. Hein.
Ouais. Doncs una altra de les preguntes que ens podem fer és que una bona actriu com Emanuela Riba trigués tant a guanyar un premi. De fet, el més important no li arriba fins al 2012, amb una edat ja avançadíssima, 85 anys, es van oblidar d'ella o què va passar?
Sí, en part també, tot plegat va ser com una mena de confabulació. Pobre actriu, perquè era molt bona, era una molt bona actriu i en canvi passava molt desapercebuda. És amb amor que aleshores li cauen molts premis internacionals, molts premis internacionals i a més una nominació a l'Òscar. Però clar, quan fa amor té 85 anys ja, Déu-n'hi-do. Aquí tots dos eren grans. En part, Amor és una molt bona pel·lícula de Haneke, però també és una pel·lícula especial en el sentit que hi ha molt poques pel·lícules, contadíssimes pel·lícules, en què els protagonistes siguin vuitantins. Normalment són gent jove o de mitjana edat i gent de 80 n'hi ha pocs. I aquí tots dos, Jean-Louis Trintignant tenia 82 anys i ella 85. Jo crec que aquesta pel·lícula, Amor, és una mica com si ella tanqués un cercle, perquè ella té una cinquantena de pel·lícules fetes i té un gran èxit amb la que és la segona, Hiroshima Mon Amour, i després la penúltima, que és Amor.
Sí, i dius, efectivament.
És curiós. I dius, sí, entremig no va fer res, va fer moltíssim, i en canvi té dos èxits internacionals al començament i al final de la seva carrera, com si tanqués aquest cercle. Nosaltres direm adéu. Ella va fer una pel·lícula al final de tot que es deia Honraràs la teva mare i la teva mare, però el coronament de la seva carrera és, evidentment, Amor. Direm adéu a Emanuel Riba escoltant la banda sonora que el músic polonès Zbigniew Preisner va compondre per la pel·lícula Tres colors, blau. I també direm que Emanuel Riba, ella vivia des de feia molts anys en un pis del barri llatí de París. No va tenir mai fills, ni es va casar mai, però va tenir un company de manera molt discreta amb qui va viure tota la vida fins que ell va morir l'any 1999. Emanuel Riba va morir a conseqüència d'un càncer, ja ho hem dit, el 27 de gener de 2017, a l'edat de 89 anys. Li faltava només un mes per fer 90 anys.
Doncs moltíssimes gràcies, Víctor, i fins a la propera.
Fins a la propera.